Els incendis forestals s'acarnissen amb la península Ibèrica en plena onada de calor. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
El Ministeri de l'Interior espanyol ha activat aquest matí la preemergència per coordinar la lluita contra els focs que cremen en diferents punts d'Espanya. N'hi ha també al nord de Portugal. En el cas d'Espanya, són a Castella i Lleó, on s'ha detingut un suposat piròman, a Galícia, Andalusia, Castella-La Manxa, Navarra i Madrid, on les flames han provocat un mort, Paula Brujats.
El foc a Madrid, a Tres Cantos, s'ha aconseguit perimetrar, però continua actiu ara mateix i preocupa molt el vent que revifa. Hi ha una cinquantena de desallotjats i un home de 55 anys que mor per les cremades a tot el cos. La situació és de risc extrem, però a tot Espanya hi ha més d'11 incendis en actiu i milers de desallotjats.
Pues muy nerviosos. Estamos rodeados de lume por todos sus sitios.
Es que esto no lo esperaba nadie. Encima, como había tanto monte...
Preocupado, claro que se está, porque no se sabe lo que puede ocurrir.
Els que més preocupen cremen a Galícia, Toledo i Tarifa, i el govern espanyol ha declarat la fase de preemergència per la simultaneïtat de focus.
A Catalunya, sense cap incendi actiu ara mateix, 8 comarques de Ponent i del Sud tenen municipis en risc molt alt de foc. De fet, a Montse Poblet, tot el sud d'Europa està en alerta per incendis.
Sí, en tenim d'actius a Portugal, on hi ha 4 grans incendis al nord del país, amb 1.700 bombers treballant, i també al centre i al nord-oest de Turquia, on s'han hagut d'evacuar centenars de persones.
En aquest context d'onada de calor, el Carràs, al Segrià, s'investiga la mort d'un temporer que ahir a la tarda collia fruita en un moment en què els termòmetres marcaven més de 40 graus. Lleida, Noelia Casellas.
Sí, l'home es va marejar i els serveis d'emergència no el van poder reanimar. L'autòpsia haurà de determinar la causa de la mort i si té cap relació amb la calor o no. A aquella hora al Carràs hi havia 40,8 graus de temperatura.
L'alcalde de Calella, al Maresme, justifica al Matí de Catalunya Ràdio per què no empadrona els treballadors de les obres del Camp Nou que viuen en hotels del municipi, com publica avui El País.
Són les persones que han vingut a fer una feina temporal, ja tenen coberta tota la cobertura mèdica, perquè doncs, així ho marca la llei, per tant no té cap sentit que estiguin empadronades.
Tots els detalls als pròxims minuts, el dia que també al Matí de Catalunya Ràdio el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planelles, ha advertit al líder de Vox, Santiago Abascal, que ser cristià i xenòfob és incompatible. Això després dels atacs de Abascal a l'Església pel suport dels bisbes catòlics a la comunitat musulmana de Jumella, Múrcia, a qui PP i Vox volen impedir fer festes religioses en equipaments esportius municipals.
Poden utilitzar que són procatòlics, però en definitiva no ho són. Un xenòfob no pot ser un veritable cristià.
I a la cultura... Els fans de Taylor Swift ja saben el nom del pròxim disc de l'artista. Es dirà The Life of a Showgirl. Tots els detalls del que ja se sap i també del que encara no, que és molt, avui al Catalunya Migdia. Just abans dels esports, a partir de 3 quarts a menys 5 de 3, Sergi Andreu, novetats sobre la inscripció de Joan García.
A veure, el Barça està pendent que entre avui i demà pugui inscriure Joan García. Falten 4 dies per l'inici de Lliga i el Barça encara no té inscrits alguns jugadors, alguns d'ells molt importants, com ara el porter Joan García. Esperen poder-ho fer en les properes hores. També parlarem d'altres noms propis, com per exemple el del central del Girona, Vitor Reis, el brasiler de 19 anys, ha estat presentat fa una estona a Girona.
Sapiguem ara com se circula a les carreteres del país. Francesca Masclans.
Hola, bon dia. La línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona va recuperant les freqüències habituals després de l'incendi de vegetació que s'ha produït a prop de la infraestructura ferroviària de Castellbisbal i que l'ha interromput. Restableta també la circulació habitual a la línia RL4 i retards a l'R4. A la xarxa viària destaca la congestió de l'AP7 a Sant Celoni, sentit Girona, i la de la N340 entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona. Cues també a Lloret, a Cadaqués en direcció a la costa, i a les Valls Valira sentit Andorra. A la 2 s'han format retencions al tram de Bellpuig-Vilagrassa en direcció a Saragossa.
I ara temps pel temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, quin és el panorama?
Hola, bon dia. Doncs continua fent moltíssima calor arreu del país. Han afluixat les temperatures, no són tan extremes com ahir a aquesta hora, però tot i així, déu-n'hi-do, ara mateix 39 graus a Vinebre i Valdomar, 38 a Targa, a Organyà i també a Cabanes, a l'Alt Empordà. Temperatures altes i deixant també ja les primeres precipitacions cap al sector de Salòria, a cavall entre l'Horta d'Urgell i també al Pallars Sobirà, al Port del Comte, a Coll de Perves també hi ha algun ruixat, a la Cerdanya o també cap a la Bonaigua. El que s'espera de cara a les properes hores és, per un costat, intensa calor cap a ponent. Podrem tocar sense cap mena de problema la xifra dels 40 graus, però no disparar-se tant com ahir, que va arribar fins als 43,8. Avís de calor intensa a la Noguera, al Segrià, al Pla d'Urgell i també a les Garrigues. Això pel que fa a les temperatures, amb unes temperatures que cap a la Catalunya central poden tocar la xifra dels 37 i a la façana costanera els 32. Més baixa, però a canvi, amb molta xafogó. I tot això amb un panorama aquesta tarda de ruixats que creixeran cap a punts del Pirineu, avançaran cap al Prepirineu ja en formació de tempesta i poden arribar localment també cap a punts de la Catalunya central i àrees del Pla de Lleida. Cap al Segrià podria arribar cap a darrera hora de la tarda. I tot això a les portes d'una jornada de demà, amb més núvols, menys ruixats i les temperatures afluixen. Però aquesta afluixada de les temperatures, aquesta disminució, només serà fins dijous. A partir de divendres, tornarà la calor intensa.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dia que a molts punts de la península Ibèrica ve marcat per aquest so. És la lluita contra els incendis que afecten fins a 6 comunitats autònomes. Hi ha un miler de desallotjats, un mort a Madrid i un suposat piròman detingut a Àvila. La situació és de risc extrem per la simultaneïtat d'incendis i també per les altes temperatures. I, de fet, el govern espanyol ha hagut de declarar la fase de preemergència a tot l'estat. Anem cap a Madrid. Pablo Bruixats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem per un dels focs més greus, és el de Tres Cantos, a Madrid. Quina és l'última hora?
Doncs està perimetrat, però segueix actiu i preocupa que revifi perquè puja el vent a la zona i ahir el vent va tirar amb força aquest incendi. Dels 160 veïns desallotjats, una cinquantena encara no han pogut tornar a casa seva.
Pues con nervios, ya les digo, con nervios. Estaba todo el fuego rodeado porque llegaba hasta allí, hasta la BP, y estaba la organización bastante rodeada. Que bueno, nada, esperando a ver si en algún momento nos dejan entrar.
S'han cremat com a mínim 4 cases, hi ha 2 ferits i un mort, un home de 55 anys que va patir cremades a tot el cos quan intentava apagar l'incendi que va calcinar un hípic. Els bombers no han pogut controlar el foc aquest matí, que és el que volien, i preocupa especialment la tarda, diu Carlos Novillo, conseller d'Interior de Madrid.
De esas tormentas secas que nos preocupan mucho, esta tarde volverán a aparecer, que no traen lluvia y lo que traen son muchísimo viento, rayos, y bueno, pues son los condicionantes para que el fuego tenga la mayor capacidad, la mayor energía, ¿no?
Els focs també s'estenen per Castella i Lleó, que ha passat de 8 a 11 incendis en un dia. Preocupa el de Zamora, que ha obligat a desallotjar 2.000 veïns. La Guàrdia Civil ha detingut un home com a suposat autor d'un dels focs que ha cremat a Àvila, i l'incendi de Lleó, que ha calcinat el patrimoni de la humanitat de les Mèdules, comença a estar perimetrat.
Afortunadamente, lo que es el coso de la mina se ha conservado, pero todo el alrededor, la verdad es que es bastante, bastante triste.
I encara hi ha dos focs importants més actius, un a Galícia i l'altre a Andalusia. El primer avança sense control pel massís central d'Ourense i ja és l'incendi més important de l'estiu a Galícia, una situació, diuen, devastadora als veïns.
Nos hemos despertado con las sirenas y nos hemos asomado y estaba todo ardiendo, todo por detrás y por aquí todo. Horribles.
I l'altre foc a Tarifa, que manté centenars de veïns desallotjats i que també s'investiga si va ser intencionat. La situació, ja ho veieu, és molt complicada i el govern espanyol ha hagut d'activar el pla de preemergència per coordinar la lluita contra aquests incendis amb totes les comunitats.
Gràcies, Paula. El cert és que els focs atiats pel vent, l'alta temperatura i la sequera tampoc donen treva a la resta d'Europa. A Portugal, la tocada Galícia, tenen actius 4 grans incendis al nord del país, on treballen 1.700 bombers i 2 avions enviats pel Marroc. Un dels focs, el de Cidalellos, fa 10 dies que crema. Al centre i nord-oest de Turquia, si fa no fa la mateixa situació, l'alta temperatura i el vent de més de 60 km per hora atien diversos focs. Hi ha més de 700 bombers, en aquest cas, treballant-hi, i s'han hagut d'evacuar centenars de persones. Tot plegat empesa per la calor i sobre això, atenció a aquesta notícia que hem conegut fa poc menys d'una hora. Un temporer de la fruita va morir ahir durant el pic de l'onada de calor mentre treballava a Alcarràs, al Segrià. L'autòpsia haurà de determinar ara les causes de la mort i si està vinculada amb la calor. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles. Això va passar poc abans de les 5 de la tarda.
Sí, uns minuts abans de les 5, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que un treballador s'havia marejat mentre collia. Va ser en una finca situada al Carràs, a tocar de la carretera de Vallmanya. Quan hi van arribar, l'home ja no tenia pols i no el van poder reanimar. Ara se li farà l'autòpsia, que haurà de determinar què va provocar la mort i si té cap vinculació a la calor o es tracta de causes naturals. Aquella hora, al Carràs, els termòmetres superaven els 40 graus. De fet, a les 5 tocades marcaven 40,8 graus. Justament per evitar que es culli les temperatures són tan elevades, s'està consolidant en moltes finques l'horari intensiu durant la collita. Això vol dir començar molt d'hora i no collir després de dinar. Manel Simón és el director de Frucat, l'associació empresarial de la fruita de Catalunya.
Al camp, especialment els darrers anys que les temperatures són més extremes, s'està produint cada vegada més aquest canvi d'horari a intensiu. Intensiu 6-2, 6,5, 2,5.
Des de Fruita amb Justícia Social, l'entitat que vella pels temporers de la fruita valoren que els horaris s'adaptin, tot i que creuen que encara es poden ajustar més, i reclamen que els pagesos facilitin als temporers material per protegir-se del sol i aigua fresca.
Del Segrià saltem al Maresme, on alguns dels obrers extracomunitaris que treballen a les obres del Camp Nou i viuen en hotels de Calella han demanat empadronar-se en aquest municipi, segons ha avançat avui El País. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Marc Buch ha assegurat que seran estrictes amb l'aplicació de la llei del padró i ha recordat que sense el permís de l'hotel no ho poden autoritzar a Riera.
Sense quantificar quants treballadors dels 1.300 que viuen en hotels del municipi ho han demanat, l'alcalde ha parlat de situació rocambolesca. A més, assegura que l'empresa Limac està obligada a donar-los atenció mèdica.
Que no pot ser, doncs, és que són unes persones que han vingut a fer una feina temporal, que tenen un visat, doncs, de residència, però que, doncs, ja tenen coberta tota la cobertura mèdica, perquè, doncs, així ho marca la llei, i, per tant, no té cap sentit que estiguin empadronades, i, de fet, la llei així ho contempla, eh?
L'alcalde assegura que aplicarà la llei del padró de manera estricta i, si compleixen la legalitat, els empadronaran.
Podem empadronar persones en un hotel? El sentit comú ens diu que no. Llavors, nosaltres, la llei en aquest sentit, doncs, ens està dient que aquestes persones que estan en aquest hotel necessiten, doncs, un permís, un document conforme a la propietat de l'hotel. Els autoritza a empadronar-se, que en aquest cas, doncs, per exemple, no el tenim, i, per tant, per això no s'empadron. Que hi ha un moment, doncs, que es compleixin tots els requisits i la llei ens obliga a empadronar-los, doncs al final s'empadronaran, evidentment.
Buca justifica dient que els serveis municipals ja estan tensionats i desvincula aquesta aplicació estricta del padró al fet que alguns dels treballadors hagin protagonitzat incidents en el municipi.
Doncs a tot això, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, esbronca el líder de Vox i diu que no es pot ser a la vegada cristià i xenòfob. Planelles, que també és el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio en referència als atacs de l'extrema dreta a la comunitat musulmana i a l'Església Espanyola, també, pel cas de Jumella. Marc Teixidor.
Joan Planelles no es mou, manté el posicionament de la Conferència Episcopal Espanyola pel cas de Múrcia i defensa la llibertat religiosa. Segons l'arcabisbe de Tarragona, Santiago Abascal, ha de repassar el Concili Vaticà II, ja que l'Església defensa l'acollida i el tractament digne de les persones migrades. En aquest punt, Comelles feia aquesta puntualització.
Poden utilitzar aquest filó catòlic, que són procatòlics, però en definitiva no ho són. No són, o sigui, ser xenòfob, no, un xenòfob no pot ser un veritable cristià. I em sembla que s'ha de dir amb tota la contundència.
Planelles, convidada a la reflexió, el líder de Vox i l'extrema dreta en general, assegurant que la migració és un dret i no es pot oblidar, apuntava que moltes de les persones que migren ho fan a la força, fugint de situacions complicades com guerres o crisis severes de fam.
I més coses. Atenció a aquesta xifra. Només el 17% de joves menors de 30 anys estaven emancipats a Catalunya a finals de l'any passat. Són dades d'un estudi del Consell de Joventut d'Espanya que també revela que la xifra ha baixat gairebé 4 punts respecte de l'any anterior. I és que els joves han de destinar el 90% del seu sou a pagar l'habitatge, Marc.
La xifra de joves d'entre 16 i 29 anys emancipats és de les més baixes que s'han registrat mai. A Catalunya arriba al 17,6%, però el conjunt de l'Estat baixa fins al 15,2%. Lluny del 26 d'abans de la crisi econòmica del 2008. L'estudi revela que les pujades de salari mínim interprofessional i la reducció de l'atur juvenil no han servit perquè els joves puguin deixar el domicili familiar. Llogar un pis a Espanya de mitjana costava a finals de l'any passat 1.080 euros i això és gairebé el mateix que és el que es guanyava mensualment. De fet, a Catalunya, igual que a les Balears, les Canàries i a Madrid, de mitjana costa més llogar un pis que el que s'ingressa a través del salari mínim, que és de 1.170 euros. La llei de vivenda recull que no és recomanable destinar més del 30% del sou a pagar l'habitatge. Tampoc millora la situació en el cas de les compravendes de pisos, ja que, segons el mateix estudi, per poder fer front a una entrada de 60.000 euros, aproximadament, els joves hi haurien de destinar el sou sencer de 4 anys. L'informe reclama a les administracions que s'actuï per revertir la situació i es modifiquin les normes que no funcionen. Entre d'altres, proposen que s'apliqui la llei per a la dret a la vivenda, es reformi el bo de lloguer jove i que es destini el 40% del parc de lloguer públic als menors de 35 anys.
I encara en plana econòmica, pujades pel Sabadell i números vermells pel BBVA són el resultat de les accions d'aquestes entitats. En el cas del Sabadell, ha arribat a pujar més d'un 2,5% a la borsa aquest matí, l'endemà que el Banc Basc anunciés que manté l'OPA. Al contrari, les accions del BBVA han començat la sessió amb pujades petites i s'han acabat instal·lant en els números vermells. Ara cauen un 1,5%. Això fa que la prima de l'operació resulti més negativa pels accionistes del Sabadell, que perdrien més diners amb l'intercanvi d'accions. Els analistes insisteixen que cal una millora de l'oferta del BBVA, Jordi Canal.
Sí, Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors i Planificadors Financers, considera que el BBVA s'ha decidit per una estratègia a llarg termini i per intentar una operació que possiblement no tindrà oportunitat de repetir.
Tots aquests mesos en els quals ens concentràvem molt en parlar de les sinergies immediates i a curt termini de BBVA i també dels intents de Sabadell que aquestes sinergies s'empetitissin i, per tant, fessin més difícil l'OPA, s'han vist superades per l'estratègia, la visió a llarg termini i l'efecte oportunitat.
Això sí, perquè tingui alguna oportunitat de prosperar, sí que creu imprescindible que el BBVA millori el que ofereix pel Sabadell.
Jo diria que és el que tenia més lògica, que l'oferta es millorés, no? I que es millorés, jo diria, sensiblement. No sabem si de bon principi o al final, perquè hi ha l'oportunitat de, durant el període de d'acceptació, doncs, també de millorar directament en aquests moments l'OPA, però que acabarà l'oferta per millorar-se segur.
Aquest període d'acceptació, el moment en què els accionistes del Sabadell podran votar a favor o en contra de l'OPA, s'obrirà després que es publiqui previsiblement al setembre el fullet que recull les condicions exactes de l'oferta.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 3 del migdia. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada us explicarem com estan les negociacions sobre la guerra d'Ucraïna, també la situació a Gaza. I atenció, perquè us parlarem també de la petita illa de Xineria, al bell mig del riu Amazones i objecte d'un contenciós diplomàtic.
Catalunya migdia.
Tenia moltes ganes de conèixer-la perquè en Matthew m'ha parlat tant de vostè. Coses bones, espero.
Què més li podria explicar?
Li fa por reconèixer-ho, però m'estima.
Esperarà que em casi amb vostè, sabent això?
Estic atordida i terriblement trista.
Downton Abbey, cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després...
Ja no fan falta els veterinaris.
Totes les bèsties petites i grosses.
Catalunya migdia.
Com us deia, més al moment de la plana internacional, comencem explicant-vos que la Unió Europea reclama a Donald Trump que qualsevol acord a què es pugui arribar amb Vladimir Putin respecti la integritat territorial i la sobirania d'Ucraïna. Els líders europeus, sense el suport d'Hongria, reiteren el seu suport a Ucraïna a només 3 dies de la trobada a Alaska entre els presidents dels Estats Units i de Rússia, Vicent Mifsud.
26 líders de la Unió Europea han defensat l'esforç diplomàtic de Trump, però reclamen que es tingui en compte Kiev en qualsevol solució en una guerra d'agressió per part de Rússia. Segons la portaveu de la Comissió, Ariana Podestà, els dirigents europeus treballen amb el president Zelensky per defensar aquesta posició.
Celebrem els esforços del president Trump per aconseguir la pau a Ucraïna, una pau que ha de ser justa i duradora i respectar la sobirania i integritat territorial ucraïneses, i en aquest sentit estem treballant amb Ucraïna per garantir que això es tingui en compte en la reunió de divendres.
Segons Brussel·les, el qualsevol acord significatiu sobre Ucraïna només es pot tancar en un context d'alto el foc o resolució de, o reducció d'hostilitats. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que ja s'ha desmarcat de seus socis, ha qualificat la reunió d'Alaska d'oportunitat històrica per a la pau. Abans de trobar-se divendres amb Putin, Donald Trump parlarà demà amb Volodymyr Zelensky en una videoconferència conjunta amb dirigents de l'OTAN, on també hi serà la presidenta de la Comissió Europea. Tot mentre els últims bombardejos russos han causat almenys 3 morts, 2 d'ells civils, un míssil rus ha impactat sobre un camp d'entrenament d'una unitat militar ucraïnesa i ha mort un soldat i n'ha ferit 20 més.
Mentrestant, al Pròxim Orient, els atacs d'Israel sobre Gaza han causat una 50ena de morts les últimes hores, segons fonts hospitalàries de la franja. Algunes de les víctimes han mort per trets de les forces israelianes quan intentaven aconseguir menjar. Vicemnissut.
Israel ha intensificat els últims dies els bombardejos sobre la ciutat de Gaza just després de l'anunci de l'operació per ocupar-la, i això està saturant els hospitals. El Ministeri de Salut de Gaza també ha informat de la mort de 5 persones més afectades per la desnutrició, cosa que eleva a 227 el nombre de morts relacionats amb la fam. L'OMS ha fet una crida al govern d'Israel perquè permeti l'entrada de subministraments a la franja abans de l'operació militar sobre Gaza. Rick Peppercorn és el responsable de l'Organització per a la Palestina.
Hem de poder obtenir tots els medicaments i subministraments mèdics essencials que necessitem, i he proporcionat una llista completa, i hem de poder emmagatzemar-los. I això no només val per a la salut, s'ha d'aplicar encara més al menjar. Cal omplir els mercats, aigua, sanejament, higiene, combustible, etc.
Tot mentre els periodistes palestins a Gaza reiteren que continuaran informant des de la franja després de la mort de 6 treballadors de mitjans en un atac israelià. L'acció ha rebut la condemna internacional i l'ONU demana una investigació imparcial.
Gràcies, Vicent. I ara sí que anirem amb en Sergi Roca, que ens explicarà la resignació que hi ha a Washington davant l'ordre de Donald Trump d'agafar les regnes de la policia a la capital nord-americana i de desplaçar-hi la Guàrdia Nacional. Perquè, tot i que l'Ajuntament evita la confrontació, ningú amaga la seva indignació per l'intrusisme i la retallada d'autonomia en nom d'una inseguretat que no està precisament en el seu moment més alt, Sergi.
Exacte. Les dades policials i de la justícia confirmen que Washington continua sent una de les grans ciutats dels Estats Units amb alts índexs de criminalitat, sobretot amb l'ús d'armes de foc. Però, en una dada obviada per Trump, els dos últims anys la violència ha passat a estar al nivell més baix en 3 dècades. Les persones sense llar que el president vol fora de la ciutat se senten especialment assenyalades, com la Fleget, que fa uns anys es va quedar al carrer per un incendi.
Give us a home. How about that?
Doneu-nos una casa, què us sembla? Què us sembla donar-nos una llar a la gent que ho necessitem? I aleshores tindríem un sostre. Només ens voleu llançar a les rates.
Treballadores socials com la Waverly alerten que aquests missatges de més duresa governamental contra sectors desafavorits només aprofundiran l'escletxa social.
La confiança és valiosa, i que les autoritats inculquin aquesta por farà que sigui encara més difícil guanyar-nos-la. Ha costat setmanes i mesos aconseguir que alguns pacients diguin simplement «Sí, tornaré dilluns i us tornaré a veure».
L'Ajuntament del Districte de Columbia critica la decisió de Trump, però diu que hi col·laborarà per mantenir la pau social. Segons la llei actual i la relació de poder entre la Casa Blanca i Washington, el president pot mantenir el control de la policia durant un màxim de 30 dies. Si vol anar més enllà, ja tocarà fer passos legislatius.
I ara sí, com us dèiem, saltem a l'Amazones. Perquè, atenció a aquest conflicte, el Perú rebutja parlar amb Colòmbia en l'escenari de tensió diplomàtica entre els dos països per la petita illa de Chinería, també anomenada de Santa Rosa. És al bell mig del riu Amazones. El baix nivell de l'aigua ha fet aflorar aquest territori i també una disputa històrica. El govern colombià diu que s'ha ocupat l'illa de manera il·legal, cosa que els peruans, que són majoritaris al territori en disputa, neguen. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
Entre l'alçament de la bandera colombiana i la retirada per part de l'armada peruana passava poca estona.
¿Y esa bandera que está ahí en medio, en la prole, quién es entonces?
Però un temps suficient per estirar encara més la corda i tensar les relacions entre el Perú i Colòmbia per la sobirania d'aquest territori de la illa de Chinería de la selva amazònica. La sequera excepcional de l'Amazones ha deixat al descobert illes i terres que Colòmbia assegura que ara són seves, però la presidenta del Perú, Dina Boluarte, diu que les regles del joc ja van quedar fixades al Tractat de Rio de Janeiro el 1934. La majoria dels veïns d'aquesta zona selvàtica fronterera entre Colòmbia i el Perú es declaren clarament peruans. Diuen que només ara Colòmbia fa sentir la seva veu perquè amb el nivell actual del riu perd accés directe a l'Amazones.
Acá somos unas, son tres fronteras
que nosotros aquí hacemos patriotismo como peruanos. Más bien yo lo que quisiera decirle a él es que busquemos la integridad.
Yo no estoy de acuerdo porque nosotros somos peruanos. Yo vivo años aquí en este pueblo de Santa Rosa, ¿no? Yo vivo años.
Alguns analistes colombians creuen que el reclam de sobirania colombià es produeix pel baix moment de popularitat en el que es troba ara mateix el president del país sud-americà, Gustavo Petro, quan li queda un any de mandat presidencial.
Tornem a casa per explicar-vos que investigadors catalans identifiquen en ratolins una nova via més eficaç per tractar el càncer de pulmó de cèl·lula petita vinculat al tabac i molt agressiu. El que han fet ha estat afegir al tractament estàndard de quimioteràpia i immunoteràpia un tercer fàrmac, un inhibidor d'un gen present en aquests tumors, i han obtingut molt bons resultats, Purificació Barcelona.
Inhibir el gen millora el pronòstic d'aquest tipus de tumors, que tot i que representen el 15% de tots els càncers de pulmó, tenen una mortalitat molt alta perquè són molt resistents als tractaments. El que fa l'inhibidor és fer més visibles els tumors, com ha explicat a Catalunya Ràdio Edurne Arriola, investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i responsable de l'estudi.
Les cèl·lules que no deixen actuar a la immunoteràpia, amb la inhibició de MET es redueixen i deixen que les cèl·lules immunes bones, o sigui, les que ataquen el tumor, puguin actuar.
I això incrementa la supervivència dels ratolins i en alguns fins i tot va aconseguir una resposta completa al tractament.
Observem un control dels tumors, o sigui, no creixen i els ratolins tenen una major supervivència. Hi ha alguns models que cap d'aquests tumors creix quan fas la triple combinació.
El pas següent serà fer assajos amb humans per demostrar l'eficàcia i la seguretat de la nova teràpia.
I encara en clau mèdica, el Departament de Salut fa una crida a extremar la precaució per prevenir agressions de ratpenats que puguin transmetre la ràbia, una malaltia molt greu i mortal si no es tracta a temps. De les 88 agressions d'animals a persones detectades fins al 29 de juliol a Catalunya, 21 van ser de ratpenats i es consideren de risc.
A casa nostra no hi ha ràbia autòctona transmesa per animals terrestres, com els gossos o les fures, però sí que es pot encomanar per una agressió d'un ratpenat, raó per la qual Salut fa una crida a no tocar mai aquests animals. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Anna Martínez Mateo, cap del Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències de Salut Pública.
Si una persona es troba un ratpenat, per molt que es vegi ferit, no ha de tocar-lo ni manipular-lo mai. S'ha d'avisar als agents rurals sempre que una persona pateixi una agressió a un ratpenat, s'ha de posar en contacte a un centre sanitari.
Tot i això, el risc d'encomanar-nos de la ràbia per una mossegada de ratpenat és baix. Són animals que no ataquen, que rarament s'infecten d'aquesta malaltia i que eliminen el virus amb molta rapidesa. És el que ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Serra, doctor en Biologia de la Universitat de Barcelona, especialista en ecoepidemiologia.
El període de transmissió és relativament curt, de dies. Ensopegar un ratpenat que porti ràbia justament aquells dies pot ser, però realment la probabilitat és molt baixa.
Jordi Serra també defensa, per contra, els beneficis que ens aporten els ratpenats com a depredadors, sobretot per protegir-nos de les picades de mosquits que poden transmetre infeccions com el dengue, el chikungunya o el virus del Nil Occidental.
Una mica més de dos minuts i seran dos quarts. Us parlem de l'Odissea diària, que és ser usuari de Rodalies, però que és doble en el cas de les persones amb mobilitat reduïda, perquè el 20% dels combois i estacions de Rodalies encara no estan adaptats. Ho ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio, Mireia Sala.
Sí, en el cas de TMB, el 100% d'autobusos i tramvies són accessibles, però encara hi ha 11 estacions de metro que no estan del tot adaptades. En canvi, Ferrocarrils de la Generalitat, des del 2017, té tota la xarxa de trens i estacions adaptades a les persones amb mobilitat reduïda. Usuaris del servei que van amb cadira de rodes o es queixen de les barreres i denuncien situacions de discriminació quan viatgen en avió, autobús o tren. Marta Morera és una de les usuàries que pateix aquesta situació.
Jo visc en un poble i no puc accedir al tren. No puc saltar una cadira. Jo, si no, per mi és impossible.
Segons la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, prop del 80% de les persones amb mobilitat reduïda acaba renunciant a la vida social per culpa de barreres arquitectòniques com les que hi ha al transport públic.
I atenció també a això, la Sindicatura de Greuges de Barcelona demana millorar la gestió del servei de teleassistència a la ciutat davant les grans emergències, com la gran apagada de finals d'abril. És la resposta de l'organisme arran de la denúncia d'una dona de 91 anys amb grau 1 de dependència, a qui van tardar prop de dos mesos a arreglar instal·lar-li el botó que permet connectar amb la centraleta en cas d'emergència, Marriera.
La sindicatura assegura que l'apagada de l'abril va afectar el funcionament de les terminals d'aquest servei i va haver un augment d'incidències. L'Institut Municipal de Serveis Socials reconeix que no va poder donar resposta a totes les avaries i no es va poder actuar en els terminis establerts, però no xifra l'afectació general. Per tot plegat, la sindicatura demana canvis per millorar el servei, com ha explicat a Catalunya Ràdio Oriol Puig, cap de gabinet de la sindicatura de Barcelona.
Hem exposat i hem recomanat, en aquest cas a l'Ajuntament, que si no s'han dissenyat preventivament dispositius i mecanismes per abordar i gestionar adequadament el SAT davant d'emergències en el general, que es faci, també que es prenguin mesures correctores necessàries pel seguiment de les condicions del contracte i donar plenes garanties d'un servei a les persones usuàries del SAT.
A més, asseguren que cal garantir informació precisa sobre els terminis de resolució de les incidències i és que el servei de teleassistència és bàsic per moltes persones grans amb discapacitat o dependència per alertar davant de qualsevol situació d'emergència.
Acabo de sentir els senyals horaris de dos quarts. Al Segrià hi ha hagut dos incendis en tres dies a l'exterior d'una empresa de reciclatge, aquesta vegada als Alamús, on han cremat bales de cartró. Els bombers ja el donen per extingit, però encara treballen el foc que diumenge va començar a la planta d'una empresa del mateix sector, al polígon del Camí dels Frares de Lleida. Anem cap allà, Estela Busoms.
Les dues plantes són a pocs quilòmetres de distància. En el cas dels Alamús, l'avís s'ha rebut poc després de dos quarts de nou del matí i els bombers hi han destinat nou dotacions que han remullat la pila de bales de cartró apilades a l'exterior de l'empresa mentre removia el material amb maquinària pesant. En poques hores l'han pogut apagar. En paral·lel, encara hi ha tres dotacions destinades al foc del polígon del Camí dels Frares de la capital del Segrià, al pati de les instal·lacions d'una firma dedicada també al reciclatge de residus. En aquest cas, l'incendi està controlat des d'ahir al vespre. Tot i això, bombers i operaris de l'empresa continuen les feines per extingir-lo del tot i traslladen les restes cremades a un descampat pròxim. Es calcula que hi treballaran com a mínim fins al vespre. Les causes no estan clares. Els Mossos han obert diligències, però asseguren que no hi ha res que faci pensar que els han provocat de manera delictiva.
I abans de la pròxima pausa de publicitat, un últim apunt. Perquè la Xina ha vetat les exportacions dels productes avícoles espanyols després que s'hi hagi detectat un brot de grip aviària a Badajoz i Toledo. L'ordre ha entrat en vigor de forma immediata. Tot i això, Catalunya no exporta pollastres cap a la Xina, Mireia.
Sí, Catalunya exporta a la Xina aliments i begudes per valor de 700 milions d'euros, segons Prodeca, una empresa pública que promou els aliments catalans al món. La majoria d'aquests productes són de carn de porc, oli, vi i cava, però de viram no se n'exporta, segons Néstor Serra, responsable d'Aviram, d'Unió de Pagesos i d'Unió d'Unions.
Alguna vegada s'ha intentat, perquè allí la Xina igual com menuts, és a dir, potes i tot això, però res, és que tenen el mercat allí, tenen un dels mercats més importants, Vietnam, Tailàndia, que són dos números uns. Nosaltres, de moment, no exportem cap a fora, és molt diferent que lo del porcí.
Pequín és tradicionalment molt sensible a les amenaces sanitàries en l'alimentació i adopta mesures radicals com aquesta. A Europa, per exemple, quan hi ha un cas similar, es limita la prohibició a la regió concreta on s'ha detectat i no globalment. El maig passat, la Xina ja va tancar la porta a les exportacions d'aus de corral i productes relacionats provenients del Brasil.
Doncs ara sí, ara farem una segona pausa per la publicitat. Serà només un minut. A la tornada, a la cultura, us parlarem de Taylor Swift i també dels Figaflaues.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que es mira l'estiu amb calma.
Però que es manté a l'aguait per si salta la notícia.
Un programa amb els peus en remull i el cap ben endreçat.
Amb curiositat per les coses que ens envolten i per les de més enllà.
És la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Aquesta setmana amb Roger Carandell.
La tarda d'estiu. Passa-la ara, que es desfarà aviat.
Catalunya migdia.
Com us dèiem, els fans de Taylor Swift han rebut avui una notícia molt esperada. És que la cantant ha confirmat que hi haurà nou disc, una possibilitat amb què s'havia especulat molt, amb petites pistes, insinuacions i fins i tot creant un compte enrere al seu web. Amb tot això, com ha estat l'anunci, Valeria Obereda?
Doncs com els agrada fer aquestes coses amb el màxim de simbolisme possible. Per començar, ha estat a les 12 i 12 minuts i es tracta del seu 12è disc. I l'anunci l'ha fet el podcast New Heights, que condueix la seva parella, Travis Kelce. Sentim el moment.
Perdona, et vull ensenyar una cosa.
Molt bé, què tenim aquí?
Tenim...
Un maletí?
Sí, això és el meu nou àlbum, The Life of a Showgirl.
Doncs ja tenim el nom de l'àlbum, The Life of a Showgirls, però poca cosa més, perquè encara no té data de publicació. Per tant, fans, atents a tot el que faci o digui Taylor Swift a partir d'ara per intentar descobrir quan serà.
Doncs mentre esperem a novetats de Taylor Swift, anem amb una cançó que l'estiu passat sonava tot arreu. La Marina está morena, a Fanzina fa una trena. I sonava tant que encara hi ha qui la segueix demanant. I amb ells, amb els Figaflaues, hi ha hagut una polèmica a la Seu d'Urgell pel pregó de la festa municipal. L'havien de fer ells, els Figaflaues, però hi han renunciat per les crítiques rebudes a les xarxes socials. Anem cap a la Seu, doncs, Joaquim Albalaté.
Sí, l'Ajuntament havia anunciat fa unes setmanes que Figaflaues, un dels grups més de moda a casa nostra, faria el pregó de la festa per la seva capacitat d'arribar a tothom amb la seva música. Però aquesta decisió va rebre crítiques sobretot perquè trenca amb la dinàmica dels últims anys en què el pregó el feien grups i entitats de la ciutat i això ha fet que els ballencs s'ho repensin. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
Em sembla una mica lamentable per part de totes les persones que moltes vegades es llencen a fer crítica per fer crítica de qualsevol cosa. Aleshores, els Figaflaues van veure crítica perquè no són de la Seu o per altres motius i aleshores van pensar que no volien cap tipus de contestació i van desistir.
El nou pregoner, però, tampoc serà de la Seu. Se n'encarregarà l'actor mataroní Pep Plaza, conegut, entre d'altres, per les seves imitacions als programes Cracòvia o Polònia de TV3 i que encaixa amb el perfil que es buscava, el d'una persona coneguda que faci un pregó més animat. Els Figaflaues sí que seran, però, els caps de cartell de la programació musical de la festa, que durarà del 29 d'agost al 2 de setembre.
I no deixem les polèmiques perquè n'hi ha en tots els àmbits. Atenció a això, acusen de racisme el nou joc de taula Ace of Spades de la marca de referència Devir. El motiu de la polèmica són dues il·lustracions d'unes cartes que representen un esclau negre encadenat i bavejant davant del seu amo blanc en un context de western, Montse Mas.
Sí, molts jugadors han considerat ofensives les imatges i lamenten que banalitzen la història de l'esclavitud. Això ha enfonsat la valoració del joc a Board Game Geek, la plataforma de referència del sector. L'editorial ha demanat disculpes públicament, ha dit que es tracta d'un error i també ha pres mesures: aturar la venda del joc, retirar les còpies de les botigues i reemplaçar les dues cartes amb il·lustracions noves que s'enviaran a tots els jugadors que ho demanin. La reacció de l'editorial, però, ha estat qualificada de censura per un altre sector de jugadors que es queixen que ara s'està ometent una part de la història. Devir ha rebutjat fer declaracions.
Doncs, si és estiu, el que farem és acabar la cultura, com sempre, parlant de festivals. Perquè el Festival Sons del Món a l'Alt Empordà ha tancat la seva edició més multitudinària amb més de 33.000 espectadors pel recinte de la Ciutadella de Roses. I han passat les últimes setmanes la francesa Zaz i les bandes mítiques dels Beach Boys o Kool & The Gang, però també un concert més nostrat i molt més multitudinari com va ser el que van fer conjuntament els Pets i Sopa de Cabra, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. 5.400 espectadors només en aquest concert, però globalment ha estat una oferta diversa, pensada tant per la gent d'aquí com per als turistes que estan de vacances a la Costa Brava, com ha destacat el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
Concerts com el de Zaz, com els Kool & The Gang, són concerts on veiem un públic majoritàriament internacional, no? Però bé, després nosaltres també arribem a gent més jove, amb un target més juvenil o més familiar, com és el concert del Trueno, el concert de Figaflaues i la Muixca, o concerts més nostàlgics, no? Com Sopa de Cabra Pets.
18a edició d'èxit dels Sons del Món, en què també s'han exhaurit les entrades dels concerts que han fet en 4 cellers de l'Empordà i en què s'ha consolidat l'oferta alternativa gastronòmica al Village, instal·lat a la mateixa Ciutadella de Roses.
I encara podem afegir-hi una mica més de nostàlgia.
Tota la nit. Què collons se'ls donen per ser així?
perquè Àlex Ambusto repassarà els seus grans èxits al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. És una de les actuacions més destacades d'avui als festivals del país, Montse.
L'actuació d'aquests clàssics del rock català s'emmarca en la gira de retorn del grup del Vendrell, que fan aquest estiu amb el seu cantant original, Pemi Fortuny, i que s'acabarà al setembre a Mallorca.
Mentrestant, Salou viatjarà als anys 80 amb un concert d'OBK.
Serà dins de les Nits Daurades, la festa major d'aquesta població del Tarragonès, i anirà seguit d'una festa que han anomenat Ochentazo.
Canvi de registre, el so de flautes ancestrals de la mà de la mà de Pierre Amó omplirà el Reial Monestir de Santes Creus dins del Festival Jordi Savall.
Des de les flautes dobles medievals fins a les flautes rituals de Mèxic i el Perú, fetes de ceràmica, os o canya, el músic bretó abocarà tota mena de cerimònies i danses antigues. El concert precedirà l'actuació del mestre Savall al capdavant de la seva formació Esperion 21, entre d'altres, que repassarà les músiques dels viatges de Marco Polo al segle XIII des d'Europa fins a la Xina.
I acabem aquest repàs al Festival de Portaferrada amb el jove pianista francès Sofiane Pamart.
L'artista que, segons Spotify, és un dels 5 músics de clàssica més escoltats a tot el món, portarà a Sant Feliu de Guíxols la seva proposta entre fosca i poètica, que es mou entre el hip-hop i els ambients de pel·lícula.
Catalunya migdia.
5 minuts i seran 3 quarts de 3. Sergi Andreu, els esports també marcats per un nom propi, que és el de Joan Garcia.
Doncs sí, perquè comença la contrarrellotge del Barça per poder inscriure justament el porter Joan Garcia. Abans la Lliga ha de validar la baixa de llarga durada de Ter Stegen. Per si de cas, Iñaki Peña ja escalfa de valent davant de la possibilitat cada vegada més real que sigui el porter titular dissabte a Mallorca. Des d'ara i fins a les 3, Esports de Catalunya Ràdio. Quatre dies pel debut del Barça a la Lliga, quatre dies i el club blaugrana continua pendent de la inscripció de Joan Garcia. Els pròxims dies hauria d'arribar l'informe de la Comissió Mèdica de la Lliga, que ha de donar o no el vistiplau a la baixa de llarga durada de Ter Stegen després de passar pel quiròfan. Roger Rebosà, hi ha d'entrada preocupació al club?
Pel que ens diuen, no. Això el club espera saber-ho entre avui i demà. Ens diuen que sempre han mantingut aquest timing i en funció del que consideri la Comissió Mèdica, aleshores el Barça podrà inscriure Joan Garcia. Recordem que ara mateix, com deies, l'únic porter que podria jugar aquest dissabte és Iñaki Peña. De cara a dissabte, amb Joan Garcia, el Barça confia en les vies ordinàries per poder inscriure'l, que és aquesta baixa de llarga durada de Ter Stegen, i també vol fer-ho amb la resta, amb Rashford, amb Stensna i Gerard Martín. En paral·lel, el que passa és que l'auditor també ha de computar o no l'ingrés dels seients VIP del Camp Nou, la Lliga validar-ho i aleshores sí es podria inscriure tothom. Però, això sí, és possible que per aquests tres jugadors, a banda de Joan Garcia, el club no arribi a temps abans que comenci dissabte la Lliga.
Paral·lelament, l'equip, vaja, es continua entrenant. Avui, primer entrenament de la setmana, encara sense Lewandowski, oi?
Sí, ahir l'equip va tenir festa. Aquest matí ha tornat a la feina, a la ciutat esportiva, sense Lewandowski, encara lesionat. Fa tota la pinta que el polonès no podrà jugar aquest dissabte en la primera jornada de Lliga, al Camp del Mallorca. En canvi, sí que s'ha entrenat Dani Olmo, que ja s'ha recuperat de la sobrecàrrega i podria estar disponible per aquest dissabte començar la Lliga a Son Moix.
I mentrestant, a les últimes hores hem sabut que avança amb força l'opció de jugar el Villarreal-Barça de la jornada 17, jornada de Lliga, a Miami, als Estats Units.
20 de desembre, eh? Apunteu aquesta data, ara tot en mans de la FIFA. La Federació Espanyola va traslladar ahir la proposta a la FIFA i és possible que s'acabi jugant a Miami aquest partit, un partit pel qual el Barça rebria una compensació econòmica d'entre 5 i 7 milions. També el Villarreal tindria una compensació i de tot plegat avui n'ha parlat el seu president, Fernando Roig.
És una grandíssima possibilitat el que nosotros podamos dar. Históricamente, si se realiza, pues seríamos el primer equipo de la Liga Española o de la Liga, diría hasta la Liga Española, no voy a meter más, en haber salido al extranjero a jugar un partido oficial, un partido importante, como sería el Villarreal-Barcelona, que se celebrará en Estados Unidos, y todos los trámites y todo, pues va a poder.
El Barça. Barça, per tant, pendent de les inscripcions i del fair play financer, un problema que afecta el primer equip femení, que continua alliberant massa salarial i que es desfarà, Marc Andrés, d'una jugadora important, de Joana Fernández.
En una notícia avançada pel periòdico, la futbolista de Sant Esteve Sesrovira es marxarà del Barça per fitxar pel London City Lionesses, equip que forma part del conglomerat de Michel Kang, propietària també, per exemple, de l'OL Lions, antic olímpic de Lió. La baixa de Jana s'entén com una operació per alliberar massa salarial, ja que la jove defensa a priori marxarà lliure i no deixarà diners en forma de traspàs. Una Jana que acabava contracte el juny del 2026 i que amb el fitxatge de Laia Alexandri i la renovació d'Irene Paredes quedava com a quarta central del Barça. Això sí, a nivell de fons d'armari, aquesta baixa deixa el conjunt femení blaugrana amb només 17 fitxes del primer equip a 3 setmanes de començar la Lliga.
Una Lliga que just avui ha publicat els horaris de la primera jornada, començarà l'últim cap de setmana d'agost.
I el Barça debutarà a casa contra la Lama de Múrcia dissabte 30 d'agost a les 8 del vespre. L'Espanyol ho farà diumenge 31 d'agost a les 12 del migdia a la ciutat esportiva Dani Jarque davant l'Atlètic de Madrid, i el Badalona Women jugarà al camp del Deportivo dissabte a les 6 de la tarda.
D'altra banda, el Llevant Badalona, bé, ara ja no és Llevant Badalona, ara és el Badalona Woman, ha anunciat i ha presentat les 5 incorporacions per aquesta propera temporada. Són Lise Chamorro, Jessica Martínez, Antonia Canales, Lorena Navarro i Sara Jankowska. I al Girona de futbol, avui dos noms propis. El central brasiler Vitor Reis, a qui han presentat aquest migdia, i el migcampista belga Axel Witsel, que ja és a la ciutat, Eduard Solà.
Sí, d'una banda, Vitor Reis, ja el vam sentir la setmana passada, però avui l'han presentat públicament en un acte a Montilivi i abans a la sala de premsa. Ha tornat a insistir que Savinho li ha parlat molt bé del Girona i de Girona, i que Pep Guardiola li va dir que el millor per ell era venir aquí. Però que no ha parlat amb l'argentí Claudio Echeverri, a qui el City vol cedir al Girona, però que ell i el seu entorn prefereixen la Roma. Vitor Reis ja va debutar dissabte passat, jugant a la segona part de l'amistós contra el Nàpols, i diu que es va sentir molt bé en el joc de Michel.
Jo me sentí molt confiant en el joc, acho que l'equip fez un bon segon.
Em sento amb molta confiança en el joc i crec que l'equip va fer una bona segona part. Pel que fa al futbol del míster, és molt similar al que m'agrada jugar, perquè m'agrada jugar en pilota. Crec que puc ajudar en això a l'equip, i ells em poden ajudar a mi també.
Então acho que eu posso ajudar nisso na equipe e eles possam me ajudar também.
Vitor Reis és el primer jugador que arriba a ser dit del City i veurem si n'arriba algun més. El director esportiu Quique Cárcel diu que un cop van tenir la certesa que podrien tornar a rebre sessions del club anglès, van pensar de seguida en aquest central.
Verdaderament sabíem que tenien que veure primer que podien tenir sessions per part del City. En el moment que es va obrir aquesta oportunitat, lògicament vam parlar que era un dels jugadors que creien que es pogués donar un pas endavant. És un jugador molt jove, un jugador que té molt nivell a nivell de qualitat, que té un futur molt important per davant.
D'altra banda, el belga Axel Witsel ja és des d'ahir a la nit a Girona i avui ha de passar la revisió mèdica. L'anunci oficial hauria de produir-se les pròximes hores. El que no s'acaba de desencallar del tot és el traspàs de Miguel al Nàpols, tot i que l'acord és total.
Hem parlat del Barça, del Girona, i també ho farem de l'Espanyol, que treballa aquests dies per completar la plantilla. Ara mateix Manolo González només té 20 jugadors del primer equip i el tècnic continua reclamant algunes peces importants, diria que capdals, per acabar de fer competitiu l'equip i afrontar la temporada amb garanties, Oriol Domènech.
Doncs sí, i l'Espanyol aquest estiu està vivint una renovació molt important de la plantilla. Hi ha una dotzena de jugadors de la temporada passada que ja no hi són, i en canvi n'han arribat 10 de nous, més un parell de cedits que el club ha recuperat. La qüestió és que ara mateix, 5 dies abans del debut de Lliga, Manolo només té 20 jugadors del primer equip, i un d'ells és l'anglès Dolan, encara no està inscrit. És cert que hi ha un parell de jugadors del filial, Roger Hinojo i Rafa Bauza, que entrenen amb l'objectiu d'aconseguir un lloc al primer equip. Manolo González espera encara un parell de reforços, com a mínim. Les prioritats són un central dretà i, sobretot, un pivot defensiu al mig del camp. Un dels jugadors importants de la plantilla, Carlos Romero, reconeix que calen fitxatges, però no a qualsevol preu.
Sí, al final sabemos lo que nos falta, los jugadores somos conscientes, el cuerpo técnico también, creo que los que fichan también, y bueno, el club está haciendo lo posible por traer jugadores. Es obvio que lo sabemos, que lo necesitamos, pero hay que acertar, ¿no? En los futbolistas no hay que traer por traer, y creo que los que vengan tienen que sumar muchísimo. Al final hay mucho nivel y hay mucha competencia, y creo que lo que venga tiene que ser para mejorarlo.
Tot i això, segons Carlos Romero, el nivell de la plantilla és més competitiu, gràcies en bona part als 10 fitxatges que han arribat.
Sí, creo que este año el nivel de la plantilla ha subido. Al final creo que hay jugadores que pueden jugar perfectamente en el 11, no solo hay 11, y creo que eso va a dar más nivel a la plantilla, va a haber competencia, y creo que eso, toda competencia sana, el vestuario estaba muy unido, es igual que el año pasado, y creo que eso pues nos va a hacer mejores a todos. Al final aquí no hay titulares y cada uno tiene que el fin de semana apretar los dientes, intentar convencer al míster y jugar lo mejor que pueda.
Les paraules de Carlos Romero, lateral esquerre de l'Espanyol, que de moment s'ha encallat en aquest procés per incorporar aquests dos jugadors. Qui sí que ha mogut fitxes al femení blanquiblau, perquè avui ha anunciat un nou fitxatge.
Es tracta de la davantera anglesa de 30 anys, Olivia Ferguson, signa per una temporada i arriba procedent del Wellington Phoenix australià.
I el Madrid, de Xavi Alonso, el nou Madrid, s'estrena avui en una situació un pèl peculiar, perquè pràcticament no ha tingut temps per preparar l'inici de Lliga. S'estrena avui amb l'únic partit amistós de pretemporada que jugarà amb cara i ulls, a només 7 dies abans del debut a la Lliga contra l'Osasuna, Carles Vila.
Els blancs juguen al camp del Tirol Innsbruck, un enfrontament que hauria de servir per començar a tenir alguna pista del nou Madrid que veurem aquesta temporada, tot i que el tècnic basc té algunes baixes que poden condicionar aquest primer amistós, sobretot al mig del camp. Alonso no pot disposar de Valverde, Bellingham ni Camavinga, tots tres lesionats, Modric ja no és al Madrid, i ara mateix només queden en aquesta posició Ceballos, Ander Guller i el francès Tchouaméni. El Madrid està fent segurament la pretemporada més curta de la seva història. Seran només 15 dies d'entrenaments abans de l'estrena a la Lliga, dimarts que ve, contra l'Osasuna. Hi ha hagut moltes crítiques al club blanc per la decisió del Comitè de Competició de la Federació i també de la Lliga de Futbol Professional de no acceptar un ajornament de la primera jornada de Lliga per donar més temps a l'equip després de la seva participació al juliol al Mundial de Clubs. Des del Madrid al·leguen que no s'ha permès per la mala relació que tenen amb les dues entitats esportives, però el cert és que cap dels participants al Mundial, inclosos els finalistes, han variat el seu calendari de competició a les seves lligues domèstiques. Recordem que més enllà de possibles noves incorporacions, el Madrid encara no té clar si hi haurà alguna baixa més a l'actual plantilla. Cada cop agafa més força una possible oferta del Manchester City de Pep Guardiola per al davanter Rodrigo. En qualsevol cas, a Madrid li dona molta importància en aquest únic partit amistós de pretemporada. Una derrota podria provocar el primer toc d'atenció a Xavi Alonso tot just abans del debut a la Lliga.
Doncs veurem. El mercat de fitxatges, d'altra banda, no s'atura. Aquestes últimes hores hi ha hagut més anuncis de noves incorporacions, de moviments, de reforços destacats. Potser un dels més notables, Carles, és l'arribada del jove ucraïnès Ilya Zabarnyi al PSG de Luis Enrique.
Arriba del Bournemouth anglès. El club francès ha pagat 63 milions d'euros per aquest jove central de 22 anys que ha firmat un contracte per 3 temporades. Zabarnyi podria fer perillar la titularitat del brasiler Marquinhos, formant parella l'eix de la defensa del PSG amb William Pacho. És el tercer traspàs més car de moment en aquest mercat d'estiu. A l'Atleti de Madrid també s'ha tancat definitivament la contractació del migcampista italià Giacomo Raspadori. Ahir va passar la revisió mèdica abans de formalitzar el seu nou contracte per 5 temporades. L'equip matalasser ha pagat al Nàpols 22 milions d'euros. És la setena incorporació de l'Atleti, que ja s'ha gastat 175 milions aquest estiu en reforços. Més moviments de jugadors. El Celta ha anunciat la tornada del davanter Borja Iglesias, l'ex de l'Espanyol. Als seus 32 anys deixa el Betis i torna a l'equip on es va formar. Havia estat una exigència del tècnic del Celta, Claudio Giraldez. Tot i que l'equip andalús no volia tancar aquesta operació, al final ha acceptat un traspàs per gairebé 2 milions d'euros. També s'ha tancat aquesta setmana la incorporació del lateral neerlandès Joshua Bertut al Rayo Vallecano, arriba del Castelló, i del porter andalús José Antonio Caro, que ha estat contractat per les Palmes. I continua la polèmica a la Premier anglesa per l'interès del Liverpool en contractar el jove suec Alexander Isak. El Newcastle, el seu actual equip, diu que no està en venda i ha refusat una oferta de 140 milions d'euros pel jugador. Isak, però, ja ha deixat clar que no vol continuar jugant al Newcastle i s'ha negat a incorporar-se als entrenaments ni a viatjar amb la resta dels seus companys per disputar el primer partit de Lliga.
Gràcies, Carles Vila. Avui a l'Eduard Sudal hem fet treballar de valent aquest matí perquè, més enllà de la presentació de Vitor Reis, abans, cap a les 11, ha tingut una trobada, ha pogut estar amb Marc Gasol, el president del bàsquet Girona, a les portes de l'inici de la pretemporada dels dos equips gironins, del masculí i del femení. I aquesta que sentirem ara és la conversa que ha tingut l'Eduard Solà amb Marc Gasol.
A punt de començar la temporada, heu fet ja vacances, com està l'equip femení, l'equip masculí, i com estàs vivint aquests primers dies de confecció de les dues plantilles?
Donen ganes de veure'ls entrenar a la pretemporada. Els dos equips comencen 25-26 d'agost, encara falten les últimes incorporacions per acabar de signar. El masculí crec que li falta una i el femení un parell o potser quatre, em sembla, per acabar de firmar o per acabar de concretar l'acord entre les dues parts, però contents perquè la feina està sent bona, tot el repte que veiem, no? I ens queda molt per davant, que veiem potser el juny, doncs amb el dia a dia, la normalitat, molts dels reptes els hem anat solucionant i hi ha realment una bona simbiosi.
Continuen els dos entrenadors, vull dir que tant Roberto Íñiguez com Moncho, això vol dir continuïtat, no?
Uh-huh. I un repte menys, al final els líders del dia a dia, de la pista, no, diguem, és molt important donar aquesta continuïtat, a més dos entrenadors amb moltíssim talent, amb molta experiència, moltes ganes, amb ambicions pues, altes dintre de les seves realitats, no, dintre dels dos equips, així que molt contents de que aquestes dues persones doncs, liderin els projectes des de la pista, perquè això al final transmet moltíssim als aficionats la seva manera de viure els partits, de contagiar les jugadores i els jugadors. Això m'agrada, a mi m'agrada tindre gent que està apassionada pel que fan, i tant en Roberto com en Moncho són apassionats del bàsquet i d'ensenyar a competir a un grup.
Ja saps que el periodista ens agrada molt parlar d'objectius, a vosaltres no tant, eh?
Bueno, és que al final els resultats són conseqüències de fer bé la feina, no? I al final aquests petits detalls que porten a guanyar o perdre un partit doncs són difícils de visualitzar ara mateix. M'agrada molt que els dos entrenadors es preocupin molt pel dia a dia, perquè jo crec molt també en això. I tant en Roberto com en Moncho pensen, no, en una tasca des del dia 25 fins que arribi la competició oficial, doncs que sigui molt exigent, i amb els petits detalls, no? Llavors, bueno, això a mi m'il·lusiona. Sé que visco alguna patacada, no, de quan ens il·lusionem massa, però bueno, no puc evitar. Jo estic molt content amb les dues plantilles, tinc moltes ganes de veure l'Eurolliga aquí a Fontejau i també de veure l'equip masculí doncs, competir al màxim nivell també cada dos cops de setmana.
Són les paraules de Marc Gasol al micròfon de l'Eduard Solà aquest matí, passant revista a l'actualitat del bàsquet a Girona. Parlant de bàsquet, la selecció espanyola, com sabeu, és aquests dies a Catalunya, a Cornellà de Llobregat, preparant l'amistós de dijous contra França a l'Olímpic de Badalona. Doncs bé, aquesta tarda passarà pel tot costa Joel Parra, el jugador del Barça, que forma part també de la selecció espanyola. Aquí en teniu un avançament de la conversa que el Sergi Camps ha mantingut amb Joel Parra, en aquest cas parlant sobre la plantilla que li quedarà al Barça aquesta propera temporada.
Sí, crec que tenim una bona plantilla, experta, gent gran, gent jove, una barreja. Espero que ens respectin les lesions, no, com aquest any, i crec que tenim una bona plantilla. Crec que pitjor no es pot anar aquest any al tema de lesions. També estic amb moltes ganes, no, de començar un altre cop amb el Barça, una nova temporada, bé, amb més experiència, un any més al club, i amb ganes també que s'acabi l'europeu i començar a treballar amb el Barça.
Podreu sentir l'entrevista sencera de Joel Parra aquesta tarda al Tot Costa. Encara un últim apunt relacionat amb el bàsquet. La penya, el Joventut de Badalona, ha anunciat que l'equip femení començarà la pretemporada el dia 20 d'agost amb la novetat d'una minigira per la Xina entre el 13 i el 19 de setembre. I parlant de pretemporades, aquesta setmana el Barça d'hoquei patins ha començat la seva de pretemporada, que suposa d'alguna manera l'inici d'un nou projecte de la secció amb el tècnic Ricard Ares al capdavant de l'equip blaugrana. Ares va passar justament ahir pel Tot Costa. Ens ho explica tot plegat el Carles Vila.
Hi ha 7 jugadors del primer equip que enceten aquesta pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Són Sergi Fernández, Ignacio Alabar, Pablo Álvarez, Marc Grau, Ferran Font, Xavi Barroso i Carles Grau. Ares té 3 absències, Sergi Llorca, Sergi Aragonès i Eloi Cervera, que són amb la selecció espanyola per disputar el Campionat d'Europa. L'equip ha marxat cap a Andorra, on faran la tradicional estada de pretemporada fins dissabte que ve. Ricard Ares va passar ahir per al Tot Costa. El nou tècnic blaugrana li dona molta importància en aquesta primera fase de la pretemporada, on els jugadors hauran de començar a assimilar els canvis que té previst en el sistema de joc, a més de tot el treball físic previst.
Per suposat, tornar la part física al seu estat habitual, i tenim molt treball per implantar el nou model de joc, forma de treballar, jo coneix els atletes, ells l'staff. Bé, crec que és una setmana molt important i interessant per assolir els objectius que volem aconseguir.
Després que la passada temporada, tot i el títol que es va aconseguir a l'Hockey Lliga, l'equip mostrés un cert joc irregular, aquest any es buscarà millorar la consistència i, com sempre, lluitar a totes les competicions.
Clarament guanyar títols. I en totes les competicions que disputem, les hem d'afrontar per intentar guanyar-les. I això ho aconseguirem en el dia a dia, no? Pas a pas, però és evident que portar aquest escut al pit és sinònim de títols i treballarem per intentar aconseguir-los.
El primer partit del Barça d'hoquei patins es jugarà el dia 22 d'agost a Voltregà, a la primera jornada de la Lliga Catalana.
Vinga, anem acabant. Avui nova jornada a l'Europeu d'hoquei herba, que es disputa a Alemanya, Mönchengladbach. Tenim en joc, Oriol, el tercer partit de la selecció espanyola masculina, que compta, com sabeu, amb 11 catalans.
Doncs sí, ara mateix, minut 14 de partit, empatant a 0 el combinat espanyol amb la selecció belga. De moment, això l'endemà que la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, empatés a 1 el segon partit davant Escòcia i es troba contra les cordes. Gairebé obligada a guanyar el tercer partit si no vol quedar eliminada.
Vinga, ho deixem aquí. Arribem a les 3. Més esports a partir de les 7 al Tot Costa. Adéu-siau, gràcies.